Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Ací als estudis de Ràdio Pego tenim tot enllestit per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat i recordar algunes activitats que doncs, tenim a la vista. Estem a divendres 27 de març i repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Naix l'associació veïnal Pont del Toñinero. L'objectiu és reunir forces per a pressionar perquè el pont es torni a obrir al trànsit al més pront possible, atenent que afecta la quotidianitat de la gent que hi viu tot l'any i també els negocis que estan oberts de manera habitual. El veïnat manifesta sentir-se abandonat, menyspreat i per això vol arribar fins on faça falta. Ahir, la diputada de Carreteres de la Diputació de València va avançar que l'estudi tècnic ha valorat en 500.000 euros el cost de l'obra amb preus de desembre de 2025. La Diputació de València s'ha compromès a fer-se càrrec del 50% de l'import, el que correspon a l'Ajuntament d'Oliva. Canvi del sentit de la circulació a la plaça Antic Regne de València. Des d'avui s'entrarà per l'accés de davant l'edifici Les Ones i s'eixirà pel costat de l'aparcament soterrat. Un canvi que es realitza per a millorar el trànsit en aquest espai després de mesos d'observació. La Setmana Santa de Pego a punt per encentar els actes al carrer. Este diumenge és una de les cites importants, la de diumenge de Rams, però abans, dissabte a les 6 de la vesprada, des del balcó de l'Ajuntament de Pego, tindrà lloc el pregó de la Setmana Santa pegolina, que enguany estarà protagonitzat per una dona. Detingudes tres persones per robatoris en explotacions agràries de Pego i altres poblacions de la Marina Alta. Es tracta de tres germans de 37, 43 i 46 anys als que se'ls atribueixen sis delictes de robatori amb força. El Tribunal d'Instància de Dénia ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars per als tres. La investigació continua oberta i no es descarta l'aparició de noves víctimes. Es presenta a Pego Ingrata Pàtria, l'última novel·la de Martí Domínguez. En esta, l'autor s'endinsa en les tres darreres hores de la vida de l'il·lustre professor, metge reputat i rector de la Universitat de València, Josep Baptista Peset i Alexandre, sentenciat a mort en un consell sumaríssim franquista. Introduirà l'obra l'escriptor Tomàs Llopis.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
El pont del Toñinero continua generant informació. El que vam explicar ahir, avui afegim més detalls de les futures obres, com és l'estimació del cost de les mateixes, i també escoltarem les demandes de les persones afectades perquè s'acaba de constituir una nova associació, l'associació veïnal Pont del Toñinero. Ahir, durant la visita a unes obres que estan duent-se a terme a Gandia, els periodistes que cobrien la notícia van preguntar a la diputada de Carreteres de la Diputació de València sobre esta infraestructura, sobre el pont del Toñinero. Va explicar Maria del Remedios Mazzolari que l'Ajuntament d'Oliva es va posar en contacte amb la Diputació de València per demanar-los ajuda per a fer front al cost de la reparació del pont. En aquest moment, explica la diputada, que l'ens provincial va encomanar l'estudi tècnic de la solució. Este indica que el pont està en molt males condicions i cal refer-lo. L'informe tècnic, que no és un projecte d'execució, deixa clar la diputada popular, és de desembre de 2025 i inclou una estimació econòmica de la reconstrucció del pont del Tonyinero que en la part d'Oliva ascendix a 250.000 euros, el que significa que la totalitat del cost seria de 500.000. La Diputació de València es compromet a abonar el 50% d'aquest cost, el que correspon a l'Ajuntament d'Oliva.
L'estudi tècnic ve a dir que el pont està en molt males condicions, que hi ha que refer-lo. Això és la recomanació d'aquest estudi tècnic. L'estudi tècnic no és un projecte d'execució, tot hi ha que dir-ho. L'estudi és de desembre del 2025, ho dic també per aquesta pujada de preus que estem tenint en totes les obres, i el que fa és una estimació econòmica. L'estimació econòmica corresponent a la província de València està al voltant dels 250.000 euros, el qual vol dir que el pont, l'estimació econòmica, i torni a dir, és un estudi, no és un projecte d'execució, pues calculem que estarà al voltant del 500.000 d'euros.
Recorda Mazzolari que en ser una infraestructura d'àmbit local, la Diputació no té competència directa, però ja s'ha parlat amb l'Ajuntament d'Oliva que quan junta amb el de Dénia acorden començar les obres des de la Diputació de València, estaran ahí per donar-hi solvència econòmica i també tècnica. Molt s'hauria de córrer perquè estiguera a punt a l'estiu, reconeix Mazzolari, i també avança la diputada valenciana que des de l'àrea de carreteres asseguren que hi ha solucions de construcció per a aquesta infraestructura. També parlava de solucions alternatives com una passarel·la provisional per a vianants.
No sé si l'Ajuntament d'Oliva té previsió o ha avançat en les negociacions en l'Ajuntament de Dénia. En aquests moments no té a dir per a que estiga en el mes d'estiu. A veure, molt hi hauria que córrer, però sí que he de dir-te que a mi des de l'àrea de carreteres m'informen que hi ha solucions constructives perquè no és una gran infraestructura, no és algo com l'obra que estem visitant avui i que a lo millor pues, podria arribar. També hi hauria solucions, i això ja és parlar per no callar, no? Solucions alternatives que podria ser una passarel·la peatonal de moment de forma provisional, que seria molt més ràpida si és que hi haguera aquesta necessitat o aquesta sol·licitud per part dels ajuntaments. Nosaltres anem a estar a lo que l'Ajuntament d'Oliva ens demana.
Com contàvem ahir en este mateix informatiu, el problema és que actualment la Diputació de València no disposa de crèdit per a concedir esta ajuda perquè encara no s'ha aprovat el pressupost de 2026 ni tampoc s'ha liquidat el de 2025. I paral·lelament a estos moviments polítics, acaba de nàixer l'Associació Veïnal Pont del Tonyinero. Esta es va constituir dimecres 25 de març a la nit. L'objectiu és, com podeu imaginar, unir forces i fer major pressió perquè la problemàtica del pont del Tonyinero no quede en l'oblit. De fet, amb la creació d'esta nova associació volen mantindre vigent la urgència de la reconstrucció i reobertura, ja que el pont és la via d'unió i de vertebració de la gent que viu tot l'any allí, que baixa els caps de setmana o que hi estiueja. A més, permet mantindre vius els negocis que estan oberts tot l'any a una i altra banda del pont. Avui hem parlat amb Lola Sastre, presidenta de la recentment creada Associació Veïnal Pont del Tonyinero, amb Anabel Molina, vocal de la mateixa associació, i Mariví Álvarez. Esta és la conversa íntegra que hem tingut al matí. Parlem del Pont del Tonyinero, que estos últims dies doncs, dona novetats, un pont que des de principis de desembre de 2025 està tallat al trànsit i doncs això porta molts maldecaps a les persones que viuen allí o que estiuen i van de tant en tant. Des d'este dimecres a la nit s'ha creat una associació de veïns i veïnes Doncs amb aquest títol, Pont del Tonyinero. I tenim amb nosaltres a Lola Sastre, ella és actualment la presidenta de l'associació Pont del Tonyinero, a Maribí Álvarez i a Anabel Molina, que és vocal d'esta nova associació. I volem que ens expliquen, en primer lloc, el per què la necessitat de crear una associació de, doncs, del voltant, no?, del Pont del Tonyinero.
A partir del moment que mos tallen el pas, comencem a contactar entre uns i altres. Clar, anar a nivell individual, a parlar en alcalde, a parlar en... Si hem de fer un escrit, per exemple, delegació, si hem de protestar per algo, clar, a nivell individual no tens força. Jo, com a Lola, ja puc fer un escrit a delegació i aquest escrit se'n va directe a la basura. Aleshores vam pensar, a veure, la unió fa la força, doncs ens ajuntem. I això, efectivament, el dia que és per la nit, ens vam ajuntar uns quants veïns d'allí i ens vam repartir els càrrecs i ha funcionat. En dos dies que han fet muntar l'associació, pues, han sigut ja entrevistes, ahir va vindre a punt, avui estem així a Radio Pego, el dilluns ja tenim una entrevista en Denia en l'alcalde i funciona, tenim més força.
Perquè... En quina situació vos veu des de desembre i sobretot en el moment en què posen blocs de formigó per a que ni les persones puguen passar per allí?
El problema que tenemos es que si tú quieres ir, como yo, por ejemplo, que quiero ir a comprar al vergel, tengo que dar toda la vuelta entera, entrar por el autocine y poder acceder al vergel, a la parte de Denia. Y eso ahora medio, pero cuando llegue el verano ese cruce es muy peligroso. Y si ahora te cuesta a lo mejor 10 minutos salir, pues nos costará media hora un cuarto, o tres cuartos de hora para salir de allí y que no pase nada. Al mismo tiempo, toda la gente que viene de Madrid, cruzamos el puente porque tenemos que ir a la playa, porque las casas están vendidas con acceso a la playa. Se ha pagado por un acceso a la playa. De hecho, las casas pues pierden valor estando como están. Porque ahora cuando vengan todos los madrileños, pues cuando vengan con todos los pitastes para subirse y irse a la playa, no pueden pasar por ahí. Y luego que caiga alguien.
Perquè és veritat que la situació del pont, el seu deteriorament, no és actual. Vull dir que fa molts anys que es veu perfectament que la plataforma no està en les millors condicions. No sé això si també prèviament ja heu demanat que es millore, però no s'ha fet cas.
No, perquè, clar, va ser al llevar les canyes i netejar el riu que van enviar inspeccions i perquè van veure els que netejaven de que el pont no estava bé, però el pont està a Xina ja fa anys a muntó, que està a Xina. Es tenia que haver reparat, es tenia que haver mantès, que no ha hagut manteniment ningú. Com, clar, com diuen, que no és de ningú, pues no ha hagut manteniment ningú. Clar, nosaltres tenim que a millor anar... Jo tinc que a voltes agarrar l'autobús per anar a Denia. No puc agarrar l'autobús que para allí propet a les Marines. No puc passar per pont. I si passa així... Bueno, tinc que anar per la General, això és impossible, no? Això és massa llarg. Després, si vols anar a comprar el pa o les tendetes xicotetes que n'hi ha a la part esta en les Marines, pues no podem anar a comprar quatre coses que a millor te fan falta i també viuen de moratros, les tendes.
Uh-huh. No tot el món, si viu allí tot l'any, té per què tindre vehicle, no?
Claro,
no tot el món té, pot ser carnet de conduir o gent major que sí, en estos moments no pot conduir.
Jo allí a la Morvenació tinc el cas d'una senyora que té 84 anys i viu allí tot l'any i els fills són d'Ondara. I la dona, pues, clar, com viu a soles, creuava el riu, s'anava a comprar les seues coses al supermercat, de tant en tant agarrava l'autobús i l'altre dia em deia, què faig? Què faig? Diu, jo no tinc cotxe. Diu, què faig? Me'n vaig a viure en el meu fill? Diu, quan jo sí, estic feliç perquè estic al mar i estic, ho he llegit viure així. Diu, i ara no puc ni comprar el pa, no puc fer res, de que vindre el meu fill, portar-me la compra. Diu, ara depèn completament d'uns i d'altres, d'algú del veïnat. Ai, mira, ja que vas a Verger, puc anar amb tu, puc anar a comprar? Diu, perquè no puc moure'm, no puc ni agarrar l'autobús, no puc creuar, i tinc 84 anys. I un altre cas també, que l'altre dia ho parlava, allí al carrer n'hi ha uns xiquets que van a escola i venia un autobús, un microbús, i venia per ells. Ara no pot passar, no, té que pegar la volta.
I la mare està embarassada i tiene que no puede acceder al puente para coger al niño que llega de Denia del colegio.
Són situacions de la vida quotidiana que doncs, s'han vist trastocades, no?, en un sí. Tres i no res. Perquè, a més, estem parlant que va començar al desembre, estem a finals de març, pràcticament abril està ahí i no es veu una solució a curt termini, no?, que seria el més adequat per a la gent que viu allí i la gent que de tant en tant, els caps de setmana o quan siga, s'apropeu, no?, o esteu allí habitant. Clar, la dificultat també està en que és un pont en el que una part és d'Oliva i l'altra de Dénia, i a més són províncies diferents, sí. No? València sí. I Alacant. No sé si teniu contacte en un ajuntament i en l'altre i per a veure com està aquestes solucions, no?, que suposadament estan estudiant.
Sí, a veure, l'Ajuntament d'Oliva ens ha dit que sí, que està dispost a començar les obres, però, clar, ell paga la meitat. Dénia no vol saber-se'n res de nosaltres. I també vull fer menció especial a veure, a l'alcalde de Pego, que hem estat parlant amb ell, que encara que no és competència d'ell, vam parlar amb ell i ens ha dit que ens apoya en totes les iniciatives que puguem fer. De fet, ell va agarrar el telèfon directament i va tocar a Oliva. I vinc a dir que ens sentim abandonats completament, és a dir, ignorats, despreciats, perquè de veritat, com no són votants d'Oliva, no són votants de Dénia, dona igual. És a dir, pensant, per quatre que n'hi ha allí, pues, tampoc tenim que manejar-nos tant. I, a veure, paguem els nostres impostos i som persones humanes i no poden tallar-nos un accés directe a un lloc, no poden tallar-nos una via d'accés. És com dir, total, pels que són no val la pena. I ens sentim això, abandonats completament i aïllats, sense una resposta, perquè val, jo sempre, ahir ho dia, dic, no és un riu tan enorme, no és una estructura que ahir han de gastar-se milions, no és el Guadalquivir, no és Calatrava que ens té que fer un pont. És a dir, en una estructura de metal, de fet, que ara en la Dana resulta que n'hi ha, no sé, perquè m'enterà també, passarel·les que les han retirades, una volta que han fet l'obra, pues, agarreu una passarel·la d'essa. No estem demanant, dius, una estructura titànica.
De fet, ahir, a preguntes dels periodistes a Gandia, sembla ser que la diputada de carreteres de la Diputació de València va suggerir també, no?, que es podria posar una passarel·la peatonal mentre es puga fer un nou pont o refer el que hi ha, no? També parlava d'una xifra aproximada de 500.000 euros, tenint en compte també que són conscients que actualment els preus ballen molt, és a dir, no t'estan fent pressupostos perquè d'este mes a l'altre canvien els preus, no? Però seríeu favorables, encara que siga, que vos posaren una passarel·la peatonal?
Com a mínim una passarel·la, per lo menos per a que tinguem accés a la platja, a les tenders, a l'autobús, com a mínim una passarel·la peatonal, com a mínim, per lo menos hasta que arreglen lo del pont, perquè som conscients que hasta l'estiu, decía, a l'estiu no, segurament que no es farà, no? Perquè tot va molt lento, quan es pot fer més ràpidet, però va molt lento. Entonces, per lo menos, mos obriguen una passarel·la, sí. Mm-hmm. És el que demanem.
Lola ha comentat que dilluns teniu una reunió amb l'alcalde de Dénia, que de moment és el més reticent, o l'Ajuntament és el més reticent a posar diners, tot i que de moment també sembla ser que està en converses amb l'Ajuntament d'Oliva i coordinats per a que això, no sé sap quant, siga una realitat, no? Sí. Eixa obra. No sé quines expectatives teniu.
Expectatives és el que penso jo, que estem fent molt de soroll perquè es minimitzi la cosa. Si no, es van reunir els dos ajuntaments per a veure com bloquejaven el pont, no per buscar una solució. Es van reunir la primera volta els dos, Ajuntament de Dénia i d'Oliva, per veure com trencaven, és a dir, si anaven a derruir el pont o el tallaven, però no per buscar una solució.
Però trobe, no estic segura, que ahir va eixir això ahir de vespre en el pleno de Dénia. No sé com van quedar, si s'ha aprovat o no s'ha aprovat, però va eixir al pleno de Dénia, lo del pont del Tollinero, eh? Ahir de vespre.
Però trobe que des que estem fent... Ens tenien completament, des de que estem menejant la cosa...
I després el que he sentit també, o ha llegit, és que València estava disposta, pensant en el pressupost de 500.000 euros, de posar 250, la meitat, i l'altra meitat la tenia que posar Dénia perquè l'Alacant no volia.
La part d'Alacant no sabem exactament quina és la situació i la predisposició tant de la Diputació com de l'Ajuntament, no? Que suposa que dilluns sabrem alguna cosa més després de la reunió. Però clar, tot això són, de moment, supòsits. No sé si teniu pensades algunes accions, possibles accions, si passa el temps, passen els mesos, les setmanes, i no hi ha moviments visibles.
Sí, pues han pensat manifestar-nos tallant la carretera. La carretera general és molt difícil tallar-la perquè es demana molt de permisos, però almenys tallar la carretera de les Marines. També una altra possibilitat era que fos visible que ens posàvem la meitat de persones a una part del pont i l'altra meitat a l'altre costat, per a que es vega que podem quasi parlar-nos de part a part de pont, ens podríem parlar, i que es fera visible. És a dir, estem també posant fulles de recollint signatures perquè la gent ens apoye, tant per internet com fulles que hem distribuït per tots els comerços i tendes de pego, bars i de més de la platja, i pues, fer pancartes i arribar fins on puguem arribar. Si fa falta anar a delegació personalment, pues anirem.
Perquè Mariviu ha comentat al principi que les tendes de la carretera de les Marines es veuen afectades en certa manera perquè no podeu accedir a peu a comprar o en vehicle, però també el que són els comerços, no? Que n'hi ha a la part d'Oliva i a la part de Dénia, per exemple.
No? El restaurant, l'estanco, el fratell i tot.
Sí.
La tiendecita que hi ha per ahí també tot.
El xiringuito que tenim allí, el Pepe, l'home obria a les 7 del matí perquè allí anaven sempre jardiners, obrers, estava a tope fins a la 1. No hi ha ningú, clar, perquè la gent aposta, no té que anar. Llavors l'home està desesperat perquè no van, és que estem allí del carrer, però si no s'omplia tant, no va ningú.
No hi ha vida. Des de que han tancat el pont no hi ha vida. També és molt important aquest pont per a la CHG mateixa, que vas agarres el camí, també pots anar per la General, però entraven a muntó per les Marines per anar a la urbanització de la CHG. I és molt important, es nota molt, perquè clar, els cotxes venen, tenen que pegar la volta i tornar així per la General. I es nota moltíssim, sí.
I ara una altra cosa que ahir em vas donar compte, que clar, la gent que no ho sap, en el Google Maps no està senyalitzat que no. Està tallat. El rato que vam estar allí, que vam estar 10 minuts, els cotxes que arribaven i havien de pegar mitja volta. Imagina't ara, això en estiu, ¿vale? Tota la gent que no sap que està el pont tallat, que arribaran allí i una volta allí han de pegar mitja volta. Entre uns que pegaran la volta, altres que vindran, això es pot armar allí el caos total. Perquè ahir, repetisc, en 10 minuts, almenys 4 cotxes van vindre perquè no està senyalitzat, no està en ningú lloc, en el Google Map, quan venen, pues, no està senyalitzat, o venen de lluny i no saben que el pont està tancat, que han passat tota la vida per ahí, i que de sobte veuen el pont tallat, ale, mitja volta i al revés altra volta.
No sé si voleu afegir alguna cosa més.
I a part això, jo també vaig dir l'altre dia, jo estic veient que ja n'hi ha llocs en qual estan venent-se ja les cases, la urbanització, per exemple, que són estrangers, que no veuen ninguna possibilitat, diuen pa què tenen que estar així.
Esteu aïllats i es nota. Dilluns esperem tindre bones notícies, deixar reunió. Estarem pendents de com es desenvolupen, no? Els passos, i a veure si aconseguiu amb esta nova associació de veïns i veïnes del Pont del Tonyinero que siga una realitat la reobertura del pont en bones condicions.
Ojalá.
Moltes gràcies a les tres, a Lola Sastre, Mariví Álvarez i Anabel Molina.
Gràcies.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Més coses. El passat mes de juny, aprofitant l'obertura al públic del renovat parc infantil de la plaça de l'Antic Regne de València, es va decidir fer una remodelació de la circulació a l'interior de la plaça amb l'assessorament de la policia local. L'objectiu era millorar el trànsit en aquest espai. Passat aquest temps, des de la policia local han observat que el sentit actual de circulació no beneficia la mobilitat de l'interior de la plaça de l'Antic Regne de València. És per això que des d'avui mateix este s'ha revertit. A partir d'aquest matí de divendres 27 de març, l'accés a la plaça de l'Antic Regne de València es realitzarà per l'entrada que hi ha davant l'edifici de les zones i s'eixirà de la plaça pel costat de l'accés a l'aparcament soterrat. I parlem ara de Setmana Santa, perquè comencen els actes que doncs, podem dir que són el preludi del que vindrà a partir de dijous. En primer lloc, recordar que la Setmana Santa de Pego es podria dir quasi amb seguretat que és la més antiga de la Marina Alta, segons els testimonis que es custodien a l'Arxiu Municipal, on hi ha constància que l'any 1850 ja hi havia dos partides de l'Ajuntament destinades a sufragar la Setmana Santa. I este dissabte, dins els actes de la Setmana Santa, tindrà lloc el pregó de la celebració. Serà a les 6 de la vesprada, quan desfilaran des de la parròquia de la Sagrada Família fins a la parròquia de l'Assumpció les bandes de tambors i cornetes per a, en certa manera, ser el preludi del discurs de la pregonera. Ens ho explicava el president de la Junta Central de Setmana Santa esta mateixa setmana. Ell és Guillermo Miralles.
En l'acte del pregó ho hem afegit ahir per donar-li un poc més de realce i així les fotos al llibre i es donarem el premi allí també el dia del pregó. Es donaran els premis dels cartells infantils, els premis de fotografia i es farà el pregó a càrrec de Patro Ceresola. I ahir es comencem la Setmana Santa de Pego, no? El dissabte. Este dissabte, a les 5:30 de la vesprà, a les 6 arribaran les bandes, passaran per dins de la església, com sempre, i seran del convent, faran cercavila per ahir, i a partir de les 6 entraran, i bueno, jo... Sempre s'ompli la iglesia aquest dia i jo crec que estarà plena, no? Perquè és un acte xulo, és molt bonic, molt emotiu.
I a continuació es farà eixe pregó a càrrec de Patro Ceresola Sáez. No serà des del balcó de l'Ajuntament de Pego, com he dit anteriorment, sinó que serà a l'interior de la parròquia, en aquest cas, de Nostra Senyora de l'Assumpció. I preguntàvem per què s'ha elegit a Patro Ceresola per a aquest encàrrec tan especial dins el món de la Setmana Santa Pegolina i, entre d'altres, l'ingredient és que van decidir fa uns anys des de la Junta Central que hi haguera una alternància de gèneres home-dona. Però ens explica Guillermo Miralles què ha fet que Patro Ceresola hagi estat l'elegida per a este 2026.
Dins de la parròquia, dins de les dues parròquies avui en dia, perquè des que s'han anat els flares del convent, la parròquia la tenen el retor i els vicaris de l'Església. Està ben atesa, però la tenen ells. Entonces, és com si a poc a poc s'ha fet tot. La mateixa gent està a un puesto i a l'altre. No? I és una persona que està molt involucrada dins de les dues parròquies, dins del grup de lectors, dins del pastoral de la salut, és una persona que sempre ha estat ahí, no? I quan van dir, podria ser patro, dic, pues bueno, jo la conec, i ha fet, jo l'he llegit, clar, això és un secret, el pregó, però ja te'l passaré quan estigui fet. L'any que ve eixirà el llibret, enguany eix el pregó de l'any passat, el llibre, i de veritat que és molt bonico. De veritat, des d'un punt de vista no tant de cofrade, més de creient, si la persona no creu, al final es cansa de tanta tradició. Uh-huh. Té que tindre un mínim de fe, no? Si no, i ella no és una persona d'un mínim de fe, és una persona molt convençuda. I m'ha agradat molt.
I després de donar per iniciada oficialment la Setmana Santa Pegolina, la cita important també dins el calendari d'actes és diumenge de Rams, enguany 29 de març. A partir de les 11:45 a la plaça del Mercat hi haurà la solemne benedicció de Rams i Palmes i la processó fins a les respectives parròquies seguint el següent, seguint l'itinerari habitual. Ens ho explica també Guillermo Miralles.
El diumenge tenim, és diumenge de Rams, és uh-huh. festa. El diumenge està la imatge de la burreta i tots darrere hi ha un. La professora això és així. L'han fet amb nosaltres així, antes no era exactament, no estava la imatge, i si en ús de l'elecció amb nosaltres de Sant Josep, fent dos benediccions, avui en dia ja fa anys que es fa una, així la replaceta, i uh-huh. a la vostra porta mateixa, a les 10:30 han quedat de veure-nos tots ahir, i serà la burreta en companyia de tots els xiquets de comunió, la cofradia del Nazareno, que acompanyarà els retors, en companyia de la burreta i tots, vindran a estar ací, beneirem tots els Rams tots junts, i després irem per Sant Fernando per avall, i en arribar al carrer Mar, tirarem a la dreta, i uns per Jaume I, a l'església, per amunt, i els altres per cavall, per Jaume I també, hasta el convent. I es farà una missa en cada parròquia.
Al llarg dels pròxims dies anirem detallant els diferents actes de Setmana Santa a Pego i recordar també que l'entrevista sencera amb el president de la Junta Central de Setmana Santa, amb Guillermo Miralles Hortolà, la podreu escoltar després en acabar este informatiu.
Els informatius a Radio Pego.
La detenció de tres germans de 37, 43 i 46 anys com a presumptes autors de diversos delictes de robatori amb força en explotacions agrícoles de la Marina Alta es va realitzar el passat 19 de febrer de 2026 en un dispositiu desplegat a Oliva, però els fets s'han donat a conèixer avui per la Guàrdia Civil. L'operació s'iniciava el 25 de novembre de 2025 després de la denúncia d'un robatori en una caseta de camp del Verger. Els autors accediren després de forçar el tancament perimetral i sostragueren diversos efectes agrícoles. L'equip Roca de la Guàrdia Civil, en els primers esbrinaments, va observar un patró comú en diversos fets similars ocorreguts al Verger, on es produeix la denúncia que enceta la investigació, però també a Pego, Beniarbeig i Pedreguer. Els presumptes autors actuaven en zones rurals, accedint a les casetes de camp on es guardaven les ferramentes i a xicotetes construccions agrícoles per a sostraure ferramentes, maquinària i també bateries utilitzades en instal·lacions de plaques solars. Durant la investigació, l'observació ocular va permetre obtenir indicis que portaven a la identificació d'un dels presumptes autors dels robatoris. A més, l'actuació conjunta de la Guàrdia Civil i la policia local del Verger va permetre relacionar els investigats amb diversos objectes furtats. Les pistes van determinar que els implicats es desplaçaven per les partides rurals amb diferents vehicles per a seleccionar els objectius, però també per a evitar ser reconeguts. Així mateix, els agents localitzaren l'establiment on es venia part dels efectes furtats, aconseguint recuperar 12 mòduls de bateries i 3 bateries de plaques solars traslladades a un centre de reciclatge de la província de València. Estos efectes es van recuperar i s'han tornat als propietaris. Als 3 detinguts, que han sigut posats en llibertat provisional amb mesures cautelars, se'ls imputen 6 delictes de robatori amb força. La investigació continua oberta i no es descarta l'aparició de noves víctimes i la implicació dels presumptes autors en altres fets similars ocorreguts a la Marina Alta.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Y para parlem ara de literatura, perquè esta vesprada es presenta a Pego Ingrata Pàtria de Martí Domínguez. És l'última novel·la de l'escriptor i periodista que tanca la seva trilogia dedicada al feixisme, iniciada amb La Sega, publicada el 2014 i continuada amb L'esperit del temps, del 2019. En aquesta ocasió, l'autor novel·la la història de la mort de Joan Baptista Peset i Alexandre, il·lustre metge, professor i rector de la Universitat de València, que va ser sentenciat a mort per auxili a la rebel·lió en un consell sumaríssim franquista l'any 1941. En la presentació que té lloc esta vesprada a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, l'acompanyarà Tomàs Llopis, que ens explica doncs, que esta novel·la el que fa és fer-nos recordar fets històrics importants.
Jo crec que Ingrata Pàtria és una novel·la d'aquelles que contribueixen a reforçar la memòria col·lectiva, a fer-nos recordar fets històrics importants. El doctor Peset no ha de ser només el nom d'un hospital, sinó que ha de ser el nom d'un il·lustre metge rector de la universitat que va ser cruelment afusellat per les forces feixistes després de dos anys després de la guerra, la qual cosa indica la crueltat amb què es van ensenyar amb ells. No només això, sinó que va ser condemnat per unes denúncies de col·legues seus, de metges, col·legues seus, professors a la universitat.
Martí Domínguez aprofundeix en la figura del que va arribar a ser rector de la Universitat de València, tot i que no l'anomena com a tal en tota la novel·la. Però afegeix també altres veus i no només es queda en les tres últimes hores de Peset Alexandre, sinó que amplia en certa manera també l'espai, el temps i, com diem, les veus, com ens indica Tomàs Llopis.
La novel·la està ben escrita, està molt ben escrita i recrea aquestes tres hores prèvies a l'afusellament, però diguem que s'amplia el punt de vista i a partir d'aquelles tres hores va evocant la història de tots els protagonistes, des del mateix doctor Peset, que efectivament no apareix com a nom seu, sinó com a professor, etc., noms que no són ell, però que són ell, evidentment, i la història és la seva, noms dels seus companys que són també condemnats, noms de, o sigui, apareixen relats dels condemnats, apareixen els relats de tots els que intervenen, des del capità que comanda l'escamot d'afusellament, el tinent que ha de certificar la mort, l'enterrador, tota una sèrie de personatges. I, per tant, la novel·la és polièdrica, és polifònica, i mostra tots els punts de vista i totes les contradiccions de tots els personatges que intervenen, ja siguen feixistes o republicans, ja siguen presos, ja siguen col·laboracionistes, en fi, el que sigui. Fins i tot la mateixa família del doctor Peset, la dona, per exemple. És una novel·la molt àmplia.
L'escriptor i també director de la revista Mètode, Martí Domínguez, aconsegueix composar un relat desgarrador sobre la vida i la mort i sobre els abismes de la naturalesa humana que es converteix a la seva vegada en un cant a favor de la cultura i el progrés front a la barbàrie.
Jo crec que la fa atractiva també el fet que, com que són veus populars, gent del poble que parla en primera persona i conta la seva pròpia experiència, i tots els protagonistes, tots els que intervenen en els fets, el llenguatge és un llenguatge molt col·loquial, molt planer, molt fàcil de llegir, i això fa que enganxi el lector, a banda que, ja dic, la història va creixent en intensitat, va augmentant en intensitat i desemboca en una tragèdia que tampoc no està contada com a tal tragèdia amb morbositat, sinó amb tota la delicadesa i amb tot el respecte cap a unes persones que van morir injustament.
Si voleu saber més sobre Ingrata Pàtria de Martí Domínguez, teniu una cita esta vesprada de divendres a les 7 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall. Introduïix l'acte el regidor de Cultura Josep Mengual i, com hem dit, participa també Tomàs Llopis, a més d'estar l'autor Martí Domínguez.
Informatius Radio Pego amb Sara García.
I en esports, recordar que este diumenge de Rams, també se celebra a Pego el Pego Trail, que arriba a la seva setena edició i que doncs, tindrà, com l'any passat, més de 600 participants. Per tant, s'acompleixen les expectatives que era que la inscripció fora superior a les 500 persones, segons explicava el dia de la presentació el seu president, el president del Club Dorsal d'Àneu, Augusto Ferrandiz. Recordem que hi ha tres categories. En principi, el trail de 20 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu, l'esprint amb 14 quilòmetres i 700 metres de desnivell positiu i, finalment, la modalitat de sender, que té 12 quilòmetres i s'han de superar 500 metres de desnivell positiu. Les dues primeres modalitats tenen l'eixida a la mateixa hora, a les 8:30 del matí. La modalitat de sender eixirà un poc més tard amb la finalitat d'evitar que coincidisquen en les sendes corredors i caminants. I el recorregut és el mateix que els últims anys, de les últimes tres edicions, perquè asseguren des de Dorsal d'Àneu és un recorregut que agrada i que la major part passa per senders de Pego i un tram del terme de la Vall d'Ebo, així que confiem que doncs, passe, transcórrega esta setena edició de Pego Trail de la millor manera possible per a aquests més de 600 corredors i corredores de muntanya que tenen una cita per les nostres muntanyes. Pel que fa a la previsió meteorològica, avui tindrem cel ras, poden aparèixer núvols d'evolució a mitja vesprada, però sense major importància, i temperatures entre els 9 graus que hem tingut esta nit i els 17 als que arribarem avui. El vent bufarà fluix de component majoritàriament sud, però demà dissabte tindrem també cel ras amb intervals de núvols al matí i a partir del migdia, quan comence el sol a calfar més, estos desapareixeran i es quedarà el cel ras. Temperatures entre els 7 graus de mínima i els 18 de màxima i, en principi, demà no tindrem massa vent, tot i que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per ràfegues fortes de vent, ràfegues que poden arribar als 70 km per hora de component nord. Este avís groc per vent està, i també per fenòmens costaners, està activat des de la mitjanit del 29 de març i ho estarà, estarà actiu fins a la mitjanit de doncs això, del dia 29, que és diumenge. Per tant, sobretot el vent començarà a bufar a partir de diumenge i ho farà de manera bastant forta ja des de primera hora, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia bufarà de mitjana a uns 40 km per hora, tot i que, com diem, n'hi poden haver ràfegues de fins a o que superen els 70 km per hora. Serà vent del nord, com hem dit, i les temperatures diumenge estaran entre els 9 graus de mínima i els 17 de màxima. Tindrem un dia amb nuvolositat, serà un dia variable, amb nuvolositat, moltes ullades de sol, i a partir del migdia pot caure alguna gota, però serà pluja dèbil i molt puntual. Així que esperem que diumenge de Rams passi bé i també que aquest Pego Trail per la muntanya doncs, no es veja massa afectat per el vent que, com diem, bufarà de manera notable. Fins ací l'informatiu d'avui divendres 27 de març. Com sempre, moltes gràcies per estar a l'altra banda, escoltant-nos, acompanyant-nos i sent còmplices d'aquest informatiu. I doncs, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i que el cap de setmana siga molt, molt profitós, que descanseu i ens retrobem dilluns 30 de març. Fins aleshores, a passar-ho bé. Adeu.